Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis i Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Joan Corbera, advocat, periodista, escriptor. Bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. I el convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Josep Fernández Ballesteros. Bona tarda.
Molt bona. Bona tarda.
Ell és alcalde de Tarragona i també membre de l'executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya. És inevitable, senyor Ballesteros, començant parlant d'una cosa que vostè té molt a prop, que són aquests sismes que des de fa uns quants dies, setmanes, doncs s'estan produint al Delta de l'Ebre, també arriben a la zona de Tarragona, de Reus, fins i tot al Baix Llobregat, a Barcelona, Castelldefels.
Sí, Garraf, no? Castelldefels.
Garraf, vull dir, en fi, aquesta plataforma que es diu Castor, injecció de gas dins d'aquest dipòsit, macrodipòsit que hi ha sota el Mediterrani, davant de les costes de Castelló, de Vinaròs concretament. En fi, alguna cosa deu haver fallat perquè, aviam, aquest projecte estigui repercutint en forma de terratrèmols i cap a València i cap a Catalunya, cap a la zona del Delta de l'Ebre i cap a Tarragona, no? Què ha passat aquí? Què els diuen a vostès, el Ministeri,
doncs,
la Generalitat?
Jo acabo de parlar amb el subdelegat del govern i el subdelegat del govern, perquè li vaig demanar, òbviament, explicacions. El subdelegat del govern ha assegurat que des del 16 de setembre no s'injecta gas, perquè ja havien detectat alguns micromoviments sísmics previs i, per tant, van prendre la decisió de deixar d'injectar gas. El 24 aproximadament de setembre van començar a produir-se ja no microsismes, sinó sismes d'una certa magnitud que van arribar en el seu cènit aquesta mateixa setmana, que em sembla que va haver un de 4,1 i un de 4,2. I, en fi, jo el que va passar no ho sé. És a dir,
alguna cosa no s'ha fet bé, això segur.
Però quan el ministre Soria diu que molt probablement hi ha relació causa-efecte, a falta de confirmar per part dels geòlegs de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, és que, primer, alguna cosa no es va fer bé, i segon, doncs el que hem de fer és aturar, suspendre llicència. Jo vaig demanar les dues coses: aturar, suspendre indefinidament llicències i no donar autorització a continuar fins que el 100, i quan dic que és el 100, el 100% de seguretat, tinguem el 100% de seguretat de que no es pot produir res més. M'han explicat també tècnics que en el seu moment, quan es van fer els estudis d'impacte ambiental, els requeriments no eren tan alts, que quan es van donar els permisos es va dir que es podien produir microsismes sense major importància, però que en cap cas o difícilment es produirien de més magnitud. Tot i així, en aquell moment van obligar o van condicionar l'empresa a posar sismògrafs de molt alta capacitat de sensibilitat per si de cas. Gràcies a això últim s'han detectat no només els micros, sinó per suposat després els macros. El resultat és que hi ha una alarma social evident, jo la tinc, en fi, jo, diuen que Tarragona s'ha sentit, jo no, a mi no se'm va bellugar el llit ni el despatx de casa, però sí que vaig conèixer gent que ho havia notat, perquè no dormia o pel que sigui. Hi ha alarma social, hi ha desconeixement, que és el pitjor ingredient que pot haver en una societat, i per tant necessitem primer saber, és a dir, hem de saber ràpidament què passa. Ara ja sabem que no s'injecta gas, per tant és una bona, crec que és una bona notícia, i jo he demanat avui al subdelegat del govern, i també li faré arribar al ministre, que exigeixo que hi hagi una comissió pública de seguiment on es vagin abocant dades gairebé en temps real. Perquè hi ha gent que està patint. Però que hi ha gent que està patint, hi ha turisme que està no anant al Delta, per exemple, o a Vinaròs. Hi ha persones que diuen que si això segueix, el valor de les seves cases es reduirà. Sí, per tant, estem parlant de coses importants, no només des del punt de vista del risc, sinó des del punt de vista dels sentiments, del patrimoni de les persones i de la viabilitat econòmica de tot un territori.
Vostè, alcalde, està tranquil en una situació així? persona, ja no
com a persona.
Jo no estaria tranquil,
jo estic intranquil.
Tingués una caseta per allà, en fi.
Jo estic intranquil, no vull posar més alarma, perquè realment en aquests moments el que cal és posar molta cordura. Però per posar cordura cal tenir informació. I si no hi ha informació, la cordura només pot ser la fe, i la fe està molt bé per determinades coses, però no per aquestes.
Poder no es va posar la por cosa a la gent, no? Però,
no.
Però clar, aviam, per exemple, l'altre dia la Generalitat, el conseller Espadaler va decretar l'alerta per sismes, sí. Sísmica, no? Poder, després ja va reconèixer que se n'havia fet poder un gran massa del tema, no?
O sí, però jo sempre soc
partidari... O més val pecar per excés que per defecte.
Jo, ni que ho puguem criticar, sempre soc partidari de passar-me de prudència que quedar curt, A mi quan em diuen, se m'activa, perquè els alcaldes rebem les alarmes Inuncat, Neucat i tal, s'activa l'alarma per Neucat i has d'agafar la brigada municipal i protecció civil i preparar-los, i no neva, i dius, home, quina mala llet, que resulta que no neva,
passat,
quan jo he posat els dispositius en marxa, però després penses, mira, millor.
Millor, si passa, després et criticaran perquè no ho has preparat, no ho has previst. No?
I a més lamentaràs alguna desgràcia, amb la qual encara és pitjor. No?
Molt bé, escolteu, obrim micròfon ja, Joan Maria, crec que volies, sí, sí. Havies aixecat el dit.
Vostè doncs, que ha reclamat que se suspengui la llicència de Castor i que ha recordat que hi ha una central nuclear,
sí,
pròxima, creu que això serà fàcil quan la inversió en aquesta plataforma ha estat de 1.300 milions d'euros, quan al capdavant hi ha una persona tan influent com el senyor Florentino Pérez?
Jo no dic que se suspengui indefinidament, dic que la llicència se suspengui fins que no sapiguem en el 100% de fiabilitat, i quan dic el 100, és el 100% de fiabilitat, que aquests incidents no es produeixen més. Saben vostès que a Amposta hi ha una falla natural, que en fi, que en condicions normals no ha de donar més problemes, però, doncs, en fi, no vull ser... persona de mal averany, però en tot cas hi ha riscos, i si hi ha una persona influent darrere o no, escolti'm, que s'aguanti.
Aquesta falta d'informació per part de l'administració central, algú ha dit aquestes últimes hores que hi ha més informació a la Comunitat Valenciana que no pas a Catalunya. Vostè ho creu, que això pot ser possible?
Sincerament no tinc proves de que això sigui així, per tant no m'ho crec, Jo dilluns veig el conseller Espadaler, que em ve a veure, i per tant contrastaré si això és així o no. Jo el que sí puc dir és que divendres he parlat amb el subdelegat de govern i que crec que tinc tota la informació que ell té, Per tant, des d'aquest punt de vista la comunicació sí funciona bé, però ara no estem només per donar-nos a cops a l'esquena i fer declaracions, estem perquè en el mínim temps possible tinguem el màxim d'informació verídica per tranquil·litzar tothom, no? O per prendre mesures.
Leandro.
Sí, alcalde, vostè deia que estava intranquil amb aquest tema. Volia saber si també els empresaris de la petroquímica de Tarragona li han transmès si estan intranquils, si hi ha preocupació sobre aquest tema.
No. Jo dijous vaig estar amb empresaris de la química perquè teníem un acte públic, i ells diuen que estan tranquils perquè estan més que preparats per sismes molt més grans dels que s'han produït en aquest moment. No puc determinar la magnitud perquè no me la van dir, però molt més gran, i estaven tranquils. He de dir que abans de parlar amb ells, jo sí que estava tranquil, per la química i la petroquímica, però em van dir que estiguem tranquils, i sé que els responsables de les nuclears també han dit, i era un tema que a mi em preocupava i que jo vaig posar en alarma, doncs perquè vaig fer d'alcalde però també de ciutadà, em preocupava, ens diuen els de les centrals nuclears que pot aguantar sismes de magnituds del doble i més que les que es van produir. Per tant, des d'aquest punt de vista, i també per tranquil·litzar relativament, sense ser geògraf geòleg. Ni miner, sembla que la situació està controlada.
Que passa que també hi ha una distància entre la zona on té aquests moviments i el que és Vandellós, Escó i...
Sí.
Hi ha uns 70 quants, o 100 quilòmetres, quasi, no?
Depèn del punt.
Depèn de la zona, no?
Fins al magatzem del Càstor, uns 60 iscats, no arriba a 70.
El que passa és que el fet de que faci dies que no s'injecta gas, com s'ha informat aquestes últimes hores, i que hi continuï havent sismes...
Això poden ser rèpliques, diuen alguns geòlegs. Jo he escoltat aquest matí
Jo ja no m'atreveixo a especular, no? En tot cas, el que sí és cert és que sembla, i dic sembla perquè jo no tinc les dades fefaents, sembla que es va actuar amb normal celeritat, és a dir, quan es van detectar els sismes es va aturar la injecció de gas, i em diuen, és una dada que no tinc contestada tampoc, que hi ha una injecció de gas del 6% de la capacitat total del dipòsit. Per tant, no estem parlant de xifres que puguin haver alterat l'estabilitat ni els contres de les parets del dipòsit. No?
El que sí que cal és ràpidament màximes explicacions i tranquil·litzar la gent, no? Perquè la gent està molt intranquil·la, molt nerviosa, molt excitada. No, estàs dormint i notes que el llit se t'està moguent, vull dir, no pots.
I una comissió de seguiment públic. Nosaltres, quan vam tenir algun vessament d'una empresa química de Tarragona, vam constituir ràpidament una comissió de seguiment de tècnics de les administracions, responsables de les companyies i ciutadans, és a dir, entitats veïnals, etc. I vam abocar tota la informació gairebé en temps real. I això va tranquil·litzar molt la població. Jo crec que és el que ha de passar en aquest moment, que la gent estigui informada i, per tant, i espero que tranquil·la.
Tranquil·la. Molt bé, Salvador Guillermo, Joan Corbera, qui vol continuar preguntant? Joan.
Sisplau. Bueno, no, sobre aquest tema sempre...
O sobre aquest tema o sobre un altre, eh?
No,
ara,
bueno, no, per acabar
de parlar... Se n'ha parlat molt aquests dies i jo crec que, en fi, el que cal demanar és això, tranquil·litat a la gent i que se li expliquin les coses.
Pues ja ha quedat tot però, molt
si
clar.
Vols continuar amb aquest tema, si vols canviar, doncs canviem els eterni. Ara és molt taurí, tu.
A Tarragona passen coses molt bones i la primera que li vull preguntar és pel tema dels Jocs del Mediterrani, no? Rebutjar la bandera dels Jocs abans de l'estiu, tot avança perfectament. I bueno, sembla que tot rutlla i que se celebraran i no hi haurà cap mena de problema, i jo no sé si fins a quin punt els ha perjudicat, doncs, el fet que Madrid no hagi estat escollida per organitzar els Jocs.
O sí, beneficiat.
O beneficiat, o exacte. Beneficiat. La pregunta és doble.
No, nosaltres volíem, sincerament, que Madrid tingués els Jocs 2020, perquè és bo per Madrid, perquè és bo pel país, i per tant ho desitjàvem realment, i a més vam anar a donar suport en aquesta candidatura olímpica. Jo crec que l'hagués obtingut Madrid no ens hagués perjudicat, més aviat al contrari. L'esforç que l'Estat hauria d'haver abocat en un esdeveniment com els Jocs Madrid 2020 no tindria excusa per no fer-ho també a Tarragona, per tant ens hagués beneficiat indirectament. El pla ADO, de preparació d'esportistes, que s'hagués produït amb l'objectiu d'arribar al 2020 amb un bon planter d'esportistes de totes les disciplines, també ens hagués servit com una petita taula o pedra de toc en el 2017, per tant tindríem grans atletes espanyols i catalans jugant i jugant fort. És veritat que, en canvi, amb l'esponsorització privada potser indirectament això ens ajuda, no? Perquè Tarragona serà l'únic gran esdeveniment internacional d'aquest estil. I pel que fa a la viabilitat, sí que la té, perquè la tenim garantida des del punt de vista de compromís de les institucions, que és veritat que encara ni Generalitat ni Govern Central han concretat, i això sí que els estem apressant perquè les acabin concretant. I també tenim clar que hem fet un model de jocs diferent del que vam plantejar en el 2007 quan vam iniciar aquesta aventura. És més auster, s'ajusta més a les possibilitats reals d'inversió de les administracions, es basa molt en l'esponsorització privada, i alguns equipaments seran com Londres ha fet aquest estiu passat, i fa dos estius, i a més va fer molt bé, que són instal·lacions de la màxima dignitat, muntables i desmuntables. És a dir, l'estadi olímpic hi va ser, amb les proves finals d'atletisme, tenia una capacitat de 80 i escaig mil espectadors, tu entraves dins i no et donava la sensació que fos un estadi provisional. El desmunten i en aquest moment tenen un estadi olímpic d'unes 20.000 persones, adequat a les circumstàncies i a les necessitats de Londres. Per tant, alguna de les instal·lacions les farem també seguint aquests criteris de sostenibilitat, que no ens quedin monstres, palaus monstruosos que després no puguem mantenir, i és una càrrega per a les futures generacions. I he de dir que a Turquia, quan vam estar aquest estiu, que se celebraven els Jocs de Mersin, ens van felicitar pel dossier i per com s'estava produint tot el procés de captació de voluntaris, coordinació d'institucions, dossier tècnic, dossier de candidatura, etc.
Per què no s'acaba de tancar l'acord amb l'Estat i amb la Generalitat?
Doncs perquè és una qüestió de diners, de posar inversions. No n'hi ha, però és evident que amb dues administracions, igual que la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona, ens hi vam comprometre amb una carta formal davant del Comitè Internacional, i per tant jo estic segur que al final els recursos hi seran, i estic segur que ens costarà molt, perquè ningú ens regala res a ningú. Estic segur que ens tocarà pressionar una mica més, però vull constatar això, perquè és una preocupació que tenim, no?
Salvador,
amb el tema aquest dels recursos, serà adaptat al projecte per tal de fer-lo
sí,
sostenible,
sí.
A part sí. mediambientalment. Jo volia entrar lligant en un altre àmbit, que és com veuen vostès tot el procés de la reforma de l'administració local que està fent el govern de Madrid, i el procés de si queden alguns elements d'una certa suficiència financera, i el paper que poden tindre, segons Madrid, les diputacions, o si aquest paper l'han de tindre els ajuntaments i les mancomunitats, i les limitacions d'altres instruments que avui en dia tenen a mans dels ajuntaments.
Jo penso que la llei aquesta, que en diem ARSAL, perquè és l'actualització i racionalització i sostenibilitat de les administracions locals, ARSAL, es diu així, em sembla que és un projecte enormement negatiu, tremendament negatiu. I ho dic així en majúscules, ja sabeu que sóc una persona conciliadora, però em preocupa enormement. Però em preocupa enormement a mi, i li preocupa enormement a la majoria d'alcaldes del Partit Popular, també. Ho sé, perquè en la Federació Espanyola de Municipis ens veiem. Només faré tres o quatre pinzellades. La primera, bueno, li van donar molt de rebombori això del sou dels alcaldes i tal. Escolta, jo que cobro 63.000 euros l'any, a mi amb l'ARSAL m'haurien de pujar a 75.000, perquè diuen que és el 75% del salari d'un secretari d'Estat.
Evidentment, és màxim, era un salari
sí,
màxim.
No, vull dir que no, sap per què ho dic?
Aquest no és el problema.
Perquè quedi clar que aquest no és el problema. És més, si ens l'haguéssim de baixar, doncs ens el baixem i no passa res. Vull dir que aquest no és el problema. Segona cosa que van vendre: a partir d'ara, no sé quants regidors de tot Espanya no cobraran. Resulta que la xifra que van dir, que no la recordo, era inferior a la dels que ja no cobraven. Per tant, des del punt de vista de despesa dels òrgans de representació, no servirà. Segon, des del punt de vista competencial, aquella llei preveu encara, perquè no ha entrat al Parlament i està en fase d'aprovació per Consell de Ministres, que en matèria educativa els ajuntaments no teníem competència. Llars d'infants, escoles de música, adaptació dels currículums a les realitats locals. I ho sabeu que amb la FP, els empresaris, és vital que el currículum acadèmic s'adapti a la situació de les empreses i del món econòmic.
Oferta i demanda.
Exacte. És a dir, no té sentit que nosaltres formem gent en agroalimentari quan el que tenim és una gran indústria química. Per tant, qui ho sap millor? Evidentment, l'Ajuntament, el que està més aferrat al territori. Però més que això, hi ha un tema que ens preocupa especialment, que és que ens treuen la competència en matèria de serveis socials, atenció social. I ho passen a les comunitats autònomes, amb el dèficit que tenen. Primer, no saben les comunitats com ho pagaran. Segon, les comunitats diuen, i amb bon criteri, home, qui millor sap la realitat de les famílies d'una ciutat és l'alcalde o l'ajuntament d'aquesta ciutat, que és qui té els treballadors socials, les assistentes socials, pulsant el dia a dia del que passa, no? Per tant, en matèria de salut, exactament igual. Li treuen als ajuntaments. Jo no vull tenir metges, ni caps, però sí vull tenir control alimentari sobre els mercats, vull tenir control de plagues, vull tenir control d'aparells acondicionats que poden generar legionela. És a dir, ens treuen unes competències que han d'estar molt arrelades a la realitat, i ens preocupa. Després diuen, empreses públiques que o tinguin dèficit o no puguin sobreviure per si soles, o es privatitzen o s'eliminen. Que algú em digui quina empresa pública de transport a tot Espanya té superàvit.
Cap.
Jo tinc una empresa que té, és una ciutat de 140.000 habitants, 8,3 milions d'euros de dèficit. jo hauria de multiplicar per dues o dues vegades i mitja el preu del bitllet en un moment com l'actual per fer això. Clar, són autèntiques barbaritats. En fi, ne parlaria d'altres coses, el que vostè molt bé ha dit de les competències dels ajuntaments petits que no puguin assumir amb garantia i suficiència les competències, quedaran absorbides per les diputacions. Doncs home, és una manera de dir-ho, però les diputacions no tenen capacitat de, una alta capacitat de gestió. Anem cap a la concentració, no cap a la descentralització, i jo crec més en mancomunitats de serveis entre municipis. És a dir, ens posem tots d'acord, com hem fet a Tarragona, l'eliminació de les escombraries, una mancomunitat de 8 municipis, els municipis més importants del Camp de Tarragona, i estem fent una gestió exemplar, de tal manera que aconseguim eliminar, i si n'hi ha en aquest cas, la brossa, per un preu que és un 60% més barat que el preu de mercat. Per tant, perfectament competitiva, amb col·laboració públic-privada, eh? És a dir, amb empreses privades, especialistes en tot aquest tipus d'operatives. Crec més en mancomunar serveis que no pas en que les competències siguin assumides per ens superiors. No?
Ràpid, Salvador.
No, i com veu la llei catalana, que també la tenim en coneixement?
La llei, per tant... no, la llei catalana millora l'ARSAL, i és veritat, la millora. Ha tingut, a més, la vicepresidenta, i no em sap greu dir-ho, al contrari, la sensibilitat de parlar més amb els alcaldes i amb els responsables del món local, però crec que s'equivoquen en una cosa. Consagren els Consells Comarcals, que jo crec que és una administració que podria desaparèixer perfectament, i tots estarien la mar de contents. Perquè no, és una administració que té poc sentit. Té molt poc sentit. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que s'equivoca aquest projecte de llei, que s'ha de tramitar al Parlament i que probablement quedarà millorat, i crec que tots els ciutadans estaríem contents que desaparegués. Es transforma en un Consell d'Alcaldes, però en canvi li dona més competències. Escolti'm...
No queda gaire clar. Tot
no,
plegant, no?
No queda clar, i a més no ho necessitem. No ho necessitem. És a dir, si volem agrupar-nos comarcalment, ja ens agrupem a través dels serveis, de la brossa, de l'eliminació d'escombraries, del servei de l'aigua, de transport, per tant, ja no cal construir una administració per donar aquests serveis, senzillament les que existeixen ens coordinem. I d'aquesta manera els ciutadans rebran amb optimisme que hem estat capaços d'eliminar càrrecs públics i administracions.
A primer l'administració. Esteu escoltant el Converses de les emissions de la cadena Cope a Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el convidat el senyor Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, i en companyia també del Joan Corbera, Salvador Guillermo, Leandro Lamor i el Joan Maria Claveguera, que és el que vol preguntar. Endavant, Joan Maria.
Sí, li vull preguntar perquè l'Ajuntament de Tarragona, i això lliga amb el tema que tocàvem abans, l'altra vegada els Jocs Olímpics, perdó, els Jocs Mediterranis de la ciutat de Tarragona. Vostès han criticat els pressupostos generals de l'Estat, la poca atenció que han destinat amb algunes inversions que s'havien de fer a Tarragona. Clar, jo estic absolutament convençut que, tal com vostè ha dit abans, la captació de voluntaris serà un èxit, l'organització serà un èxit. Jo crec que Catalunya ha donat mostres d'organització en qualsevol event esportiu internacional que s'hagi fet a Catalunya. Ja no faig referència als Jocs Olímpics del 92, sinó als Mundials de Natació de Barcelona, els recents. Tingui la dimensió que tingui, el de Tarragona, els de Tarragona, jo crec que seran un èxit. Però, esclar, no et preocupa que vinguin en una època de crisi com l'actual, que les administracions públiques no puguin o no vulguin dedicar-hi l'atenció que vostè creu que hi haurien de dedicar, i que això els aboqui amb una esponsorització que tampoc no sé com reaccionarà? És a dir, quina és la fotografia en aquest moment davant d'aquesta perspectiva? Que s'hagi d'anar a buscar molta captació de capital privat.
Això per si mateix no és dolent. És a dir, quan les empreses col·laboren en un esdeveniment d'aquest tipus és perquè obtenen beneficis fiscals i, per tant, també els interessa. És un quid pro quo, no? O sigui, ens interessa a tots. És veritat que les administracions es podrien, la resta d'administracions, que no és l'Ajuntament de Tarragona, es podrien queixar si nosaltres ara mateix estiguéssim plantejant els mateixos jocs i amb els mateixos costos que vam plantejar en el 2007, quan semblava que tot era possible. Nosaltres hem baixat costos, hem fet equipaments molt més sostenibles, mediambiental i, sobretot, econòmicament, i som capaços de fer una organització esportiva de primer nivell amb garanties. Jo estic relativament preocupat perquè fins que no ho tingui tot lligat, doncs no podré dir sac i blat, no? O que el blat és el sac. Però en tot cas, aquests moments són difícils, però justament aquests moments requereixen projectes il·lusionants. És a dir, projectes que estirin ciutat, que ens ajudin a millorar un cert entorn urbanístic, que generin il·lusió, com deia el president de la Generalitat, probablement serà en els propers anys una de les poques grans i bones notícies que tindrà Catalunya en àmbit internacional. Per tant, aquests projectes que sí que tenen un cost, després tenen un retorn absolutament incomparable. 5.000 atletes, 1.000 periodistes, 27 països competint, la notorietat que el territori de Tarragona, el seu entorn, Catalunya, guanya en el concert internacional és absolutament, justificatori d'una inversió que no és tan gran. Estem parlant d'un pavelló de 5.000 espectadors amb una inversió d'uns 12 euros, estem parlant d'una piscina amb inversió d'uns entre 11 i 13, estem parlant d'un estadi atlètic que serà desmuntable com el de Londres, que requerirà una inversió de 10-12 milions, estem parlant de reformes d'alguns pavellons, ja tenim el Tarragona Arena Plaça, que és l'antiga plaça de toros, que ha quedat preciositat coberta. Per tant, estem parlant d'uns jocs perfectament realitzables i sobretot, insisteixo, sostenibles per les properes generacions, perquè aquest és el problema de molts països, que tu et llences, quedes molt bé com a alcalde, però després li deixes el bony el que ve després, no? I això ho hem tingut molt en compte.
Ja que estem parlant de diners i d'inversions i tot plegat, com estan les finances de l'Ajuntament? Ho dic perquè vostè ha estat un dels alcaldes que més insistentment ha reclamat, per exemple, que la Generalitat pagui els deutes que té amb els ajuntaments. En el cas de vostès, com estan les finances i què els hi deu la Generalitat? Aviam, si doncs, ho tenen quantificat.
No, les finances estan equilibrades. Si m'ho hagués preguntat fa un any i mig, li hagués dit que, en fi, que ja en parlaríem més endavant. No, però tenim les finances perfectament equilibrades. De fet, estem complint amb el compromís de pagament a proveïdors que va establir el govern central i a més ens han felicitat pel nivell de compliment. Per tant, diguéssim, des del punt de vista d'equilibri de les finances municipals estem molt tranquils i estem, diria que, satisfets. Des del punt de vista del deute de la Generalitat sí que estem preocupats, perquè nosaltres tenim un pressupost ordinari aproximadament d'uns 150 milions any d'euros. La Generalitat ens deu 17. Això és el 17,8, si no recordo malament la darrera xifra. Això és un 12% del nostre pressupost, que aguantar això amb crèdits de tresoreria als ciutadans de Tarragona els hi suposa uns 400.000 euros any. Per tant, estem realment preocupats. Sabem que la Generalitat té dificultats, però estem realment preocupats i m'he queixat molt, i molt i molt, perquè molts d'aquests recursos són per pagar llars d'infants, per pagar l'Escola Municipal de Música, o treballadors socials o educadors de carrer, que jo he de pagar les nòmines, per tant, ho he d'avançar. No puc dir-los i ja pagaré les nòmines quan em pagui la Generalitat. I, en canvi, la Generalitat no ens paga amb la suficient celeritat. Fins i tot l'Escola Oficial d'Idiomes, que la Generalitat inaugurarà aquest mes, l'hem hagut de pagar nosaltres avançant nosaltres els diners, no? Per tant, amb un crèdit d'uns 8 milions d'euros.
El paga l'Ajuntament i l'inaugura la Generalitat.
L'inaugura la Generalitat i me'l pagarà la Generalitat, també, he de dir. Sí.
Bueno, Leandro, vinga.
Sí, sembla mentida que portem ja uns quants minuts de programa i no hem parlat del tema que
acaba del tema.
Els debats i
del Barça, vol dir, del Barça.
Bueno, no exactament.
Sí, del Nàstic.
Llavors podem parlar del Barça i del Nàstic, però jo volia parlar del tema de...
Com diria algun col·laborador del monotema.
Exacte, del monotema del monotema, sí. I dintre del monotema del que s'està dient la tercera via, no? Aquesta via que s'està explorant, que ha llançat el senyor Duran Lleida, però que el PSC també sembla que està en aquesta línia, fins i tot el propi líder del PSC, Pere Navarro, l'havia avançat abans, de buscar un enteniment amb l'Estat i buscar una fórmula que fins i tot podria ser una tercera pregunta en un hipotètic referèndum, una hipotètica consulta, no? Però en aquest sentit, aquesta setmana hi ha hagut la notícia dels pressupostos de l'Estat i Catalunya està en la comunitat autònoma amb un percentatge molt, molt alt de rebaixa respecte a l'any passat. això no dificulta als que esteu buscant una tercera via, no carrega de raons als que diuen que això de les terceres vies és impossible, que ja s'ha aprovat en el passat i que no té cap resultat?
En tot cas, aquí hi ha moltes preguntes subordinades, però
està vigent la tercera via.
A mi la paraula tercera via no m'agrada gens, perquè és la del Tony Blair, que ha acabat molt malament. Per tant, jo prefereixo dir clar i català federalisme, via federal, via federalista. Per tant, a mi això de la tercera via no m'agrada, entre altres coses perquè el federalisme per mi no és la tercera via, és la primera. Entre el quedémonos igual i vayámonos, pues hay una primera, que és la que crec que acabarà sent, amb dificultats, amb moltes dificultats, perquè és la que acabarà sent, que és la del diàleg. No la de l'immobilisme ni la del frontisme, la del diàleg. No? La de posem-nos d'acord. És veritat que s'ha explorat anteriorment, sí, una vegada. Una vegada. Que va ser per posar-nos d'acord amb la Constitució, l'any 78. I ens ha dut fins aquí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com ha canviat aquest país del 78 a aquí. Déu-n'hi-do com ha canviat i a millor, malgrat que ara estiguem en una crisi i ho qüestionem tot. Què ha passat? Doncs que això se'ns ha quedat petit. Aquestes costures se'ns han quedat petites i tiben i hem de buscar un altre encaix. Per mi l'encaix és la via federalista, la via federal, que és sintèticament, com jo li explico a ma mare perquè ho entengui, una nova relació amb Espanya, sense dèficit fiscal i, evidentment, amb les quotes de solidaritat que correspongui a altres territoris i amb una consulta prèvia. És veritat que aquests pressupostos no ajuden a millorar el sentiment de molts catalans que se senten agreujats, que se senten maltractats i que no se senten cridats a dialogar amb l'Estat. Però, escolti, miri, allò, el diàleg s'ha de mantenir peti qui peti i també és veritat que nosaltres el que estem plantejant és molt racional, és una solució racional. I als altres dos extrems tenim dues solucions èpiques. Espanya una, o, anava a dir una cosa més grossa, que se vaya por ahí España. No? Aquests dos discursos extrems són tan potents que el discurs racional de anem a entendre'ns, no trenquem, ho passarem molt malament si no som capaços d'entendre'ns, costa que cali, però és que al final acabarà calant, perquè el 2014 hi haurà una gran frustració en aquest país.
Dona per descomptat que no hi haurà consulta el 2014, llavors.
Si ha de ser legal, serà difícil, serà difícil. I hem de dir les coses com són,
En el món de la política hi ha alguns protagonistes polítics que trepitgen en peu fort i de bon principi marquen perfil propi. No sé si és el cas de la presidenta de la Junta d'Andalusia, la senyora Susana Díez, que aquesta setmana ha mort el pare a Madrid i davant del primer secretari dels socialistes catalans, i no és la primera vegada que un polític socialista espanyol li diu als catalans coses com aquesta, no? Escolti'm, el problema del nacionalisme català, de l'independentisme, el té en bona part el senyor Rodríguez Zapatero, que mai havia d'haver promès el que va prometre. Com ho entén vostè, això?
Doncs com una sortida fàcil per cridar l'atenció i guanyar una mica de notorietat, res més. Suposo que ella el que s'ha de fer és un forat a l'espai públic i fent aquestes declaracions queda molt bé, però jo crec que ni ella mateixa s'ho creu. Per tant, nosaltres, com la paràbola aquella del Junco, podrem tenir moltes dificultats, ens inclinarem molt, 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 però la saviesa de la canya és saber tornar a la posició que toca. Per tant, nosaltres, malgrat les dificultats, estem veient avenços importants en el socialisme espanyol, importants cap a la via federal. Algú dirà, doncs no tot el ràpidament que voldríem ni amb la intensitat que voldríem, d'acord, però es tracta d'anar treballant, i els pagesos saben el que és anar llaurant per molta pedra que hi hagi en un camp, i al final, si t'ho proposes, el blat i la vinya surt i funciona, no?
Però a la curta el desgast del PSC està sent molt important.
Bueno, probablement algú ha de fer aquest paper de desgastar-se, però fixeu-vos, quins són els partits que ens estem desgastant més? Els partits centrals d'aquest país, Convergència i Unió, que no és una bassa d'oli, com bé saben, i el Partit Socialista, que tenim també les nostres tensions internes. Per què? Perquè són partits centrals d'aquest país, històricament i actualment encara també, que volen representar un ampli espectre de l'electorat. I volem preservar la unitat cívica o civil del poble català. Aquest problema no el té Ciutadans. És un missatge potent i d'una sola atacada. Aquest problema no el té Esquerra Republicana. El tenim nosaltres, que volem representar i ser la veu d'un ampli espectre de catalans, no? Que crec que és el majoritari.
Sí, al final, quines altres formacions creu que vindran cap al seu terreny, aquest terreny de la centralitat en el que es volen moure?
Jo crec que Iniciativa per Catalunya estarà per la labor. De fet, no va donar suport explícit a la cadena, a la Via Catalana. Jo crec que una part del PP es comença a bellugar, i estic sincerament content que així sigui. Unió, doncs ja ho veuen, i crec que una bona part de gent de Convergència, amb la que jo també parlo, estan pensant que la millor, no? Per tant, jo veig aquest ampli espectre que serem capaços de quadrar un mínim comú denominador i un objectiu comú, que és dialoguem sense trencar amb Espanya, modifiquem profundament el model i aconseguim unes condicions econòmiques dignes, que no ens penalitzin.
I tot aquell procés hauria d'acabar, o ho ha d'acabar necessàriament, amb una consulta? I si s'acaba una consulta, ha de ser dins del marc legal,
sí,
a la torera, i si es podria dir a la torera, en fi,
jo sóc dels vostè... que pensa, no, jo sóc dels que pensa que si el marc legal requereix fer la consulta a tot Espanya, val la pena fer la consulta a tot Espanya. Farem la lectura del que passi a Catalunya també, però jo crec que no ens podem, per principis, no ens podem negar a que el poble es manifesti en el seu moment, igual que va fer amb el referèndum de l'Estatut o igual que ha fet en moltes altres ocasions. Ara, això sí, ha de ser una consulta legal i acordada, com està passant a Escòcia, com va passar a Montreal i com ha passat a altres llocs.
Si no, vostè, com a alcalde, no acceptaria, per exemple, que els tarragonins participessin en aquesta consulta, o com ho faria?
No, doncs? No acceptaria, no. Cadascú pot fer el que vulgui. Jo, si no és legal, no puc donar el cens. I, evidentment, no el donaré.
Dit queda. Doncs a partir d'aquí, el següent que vulgui preguntar, endavant.
Queda molt clar. M'agradaria que ens expliqués què li passaria a un alcalde si contravenia aquesta...
Bueno, si es fa una consulta no legal, suposem aquesta hipòtesi, aquesta hipòtesi, primer, no tindrà ni credibilitat interna ni credibilitat internacional, per tant, haurà servit de poc. Segon, els que se'ns poden adreçar perquè deixem el cens, com que el tenim custodiat sota la llei de protecció de dades i només l'Estat ens pot autoritzar que s'utilitzi, no ho sé, direm. Aquest alcalde no ho sé, dirà. Perquè podem quedar inhabilitats i podem incórrer en delicte penal. Per tant, imagini's l'aventura d'una consulta no legal. I després la credibilitat internacional. Si ara ja té poca la via independentista, és que encara tindrà menys. Ningú se la creurà, aquesta consulta, no?
Esteu escoltant el Converses a les emissions de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del senyor Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, i també en la companyia del Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Joan Corbera i Salvador Guillermo, que vol preguntar ara.
Per cert, prenent un xartrés verd, que no és de Tarragona, però que és la beguda de Tarragona.
Ja han fet aquesta petita falca, els senyors de xartrés, que... Com és que no tenen a Tarragona el xartrés?
Van marxar a la dècada dels 80, però seguim bevent xartrés.
Això és patrimoni que perdem. Això és patrimoni que perdem. Salvador, ràpidament.
En el tràmbit, vostè ha fet un canvi de govern, inclús l'ha justificat, perquè és imprescindible per donar-hi una empenta a la tasca. És a dir, ha modificat, diguéssim, les responsabilitats que alguns dels seus regidors tenien. Creu que això també ho tenien que fer altres alcaldes, o és una forma de justificar algun canvi intern que va més enllà de poder bastir, diguéssim, el sant amb aquestes paraules?
Sí, no. Bé, jo no puc donar lliçons, ni pretenc donar lliçons a ningú, ni que ningú m'imiti.
No, però ho ha explicat com un element important de gestió.
Vostès, els empresaris, en saben molt d'això. Les grans empreses canvien de manera rotativa alguns dels alts executius perquè no caiguin en una inèrcia que sempre és negativa. A mi em passa igual. Jo, el passat mandat, a mig mandat, vaig fer un canvi d'algunes àrees que pensava que caien en una inèrcia que no m'agradava. Aleshores, el que faig, com que és una competència exclusiva de l'alcalde, el cartipàs és produir aquests canvis de cartipàs per donar una empenta que s'està demostrant en aquestes setmanes que és encertada, perquè aquestes àrees, esport, activació econòmica i ocupació, serveis socials, cultura, patrimoni i medi ambient i ensenyament, estan funcionant, estan tornant a agafar una embranzida com no havien tingut en els darrers mesos. Per tant, penso que una petita sacsejada a temps és la garantia d'agafar impuls i arribar bé.
Necessitat de sismògraf, no?
Exacte, sí.
A més, que ho va fer el dia després de Santa Tecla, imagina't.
Sí, sí, després...
Després de la Festa Major.
A més, amb nocturnitat.
Amb nocturnitat,
exacte.
Si va deixar passar la Festa Major el dia següent, nois, sí. Responsabilitats noves. Joan Maria Clavaguera.
No, però jo no vull parlar de responsabilitats.
No.
Vull de parlar d'economia i en aquest cas de turisme. Mm-hmm. Perquè Catalunya ha estat una de les zones de l'estat espanyol que més ha crescut turísticament aquesta temporada, segons les recents dades. La ciutat de Tarragona, històricament, ha estat una ciutat que jo crec que no se n'havia beneficiat prou del turisme. Està rodejada de ciutats turístiques com pot ser Salou, té un parc temàtic molt emblemàtic, el més important de l'estat espanyol en aquests moments al costat, però històricament la ciutat de Tarragona no se'n beneficiava. No sé si en aquests moments podem dir el mateix després de totes les inversions que ha fet l'alcaldia de Tarragona amb assentar el que és façana marítima i el que és diversos edificis i monuments històrics de la ciutat.
Sí, realment Tarragona, no només perquè tinguéssim ciutats turístiques molt potents al voltant, que és cert així, sinó perquè Tarragona havia viscut sempre molt bé, doncs ja vivíem bé de la indústria química, del port, que té una activitat potentíssima, perquè es facin una idea, el port de Tarragona mou 34 milions de tones any i el port de Barcelona aproximadament 42.
La proporció és brutal.
És brutal, no? Per tant, aquestes dues activitats, junt amb un comerç raonable i l'activitat administrativa que et dona la capitalitat, ja ens permetien viure bé. Eh? I això de tenir turistes a casa ens embrutaran la ciutat, ens empaitaran. Això és el que havia pensat Tarragona històricament. Fins que fa uns 4 o 5 anys vam dir, escolta, aquest ha de ser un dels eixos estratègics dels propers mandats. És el filó a explotar per part de Tarragona. Tenim un patrimoni històric i monumental envejable, molt potent. Tenim una gastronomia, la Mediterrània, el peix blau del Serrallo, també molt potent, els calçots de Valls, de l'entorn, etc. I tenim un entorn mediambiental que dona una qualitat de vida excepcional. Aquests tres ingredients, ben posats en el còctel, ens ha permès, en 5 anys, passar de no arribar a 1 milió de visitants a, en aquest moment, estarem al frec dels 2,8 milions de visitants.
Pràcticament els hem triplicat.
Els hem triplicat. Per tant, vol dir que primer l'aposta ha anat bé, que era un error, una errada històrica no haver fet l'aposta i que efectivament algunes de les instal·lacions que hem fet, com el parc de l'amfiteatre per ressaltar l'amfiteatre, la recuperació de la capçalera del CIR, la transformació de la catedral, que s'han invertit 12 milions d'euros, o la intervenció ecològica i també monumental del Pont del Diable amb prop de 3 milions d'euros, han donat el seu resultat. I avui dia tenim un turisme que a més és diferent, ni millor ni pitjor, però diferent del de Salou, diferent del de Cambrils i diferent del de PortAventura. I ara estem posats en el repte no fàcil amb l'autoritat portuària de Tarragona d'assolir també un objectiu que és tenir un potent turisme de creuers, en el que Barcelona marca la pauta i és un èxit, no?
I, alcalde, hem parlat d'un projecte consolidat que és el PortAventura, un futurible que és el BCN World. Jo no sé com...
M'agrada que diguin BCN World i no Barcelona World.
Aviam, jo no sé com el veu aquest projecte, el que es va comentar no fa pas gaire, que en el cas de que si Catalunya és independent i tot plegat, doncs aquest projecte poder perillaria, i si ja s'ha resignat amb això de que sigui Barcelona World o BCN World. Vostè va ser molt beligerant en el seu dia amb el nom que se li va posar, ser un parc que s'ubicaria a les comarques de Tarragona.
Sí, els que em coneixen saben que sóc suau amb les formes i dur amb el contingut.
Doncs vinga, expliquis.
I per tant, jo no em resigno. No em resigno.
Continuar plantejant batalla?
Sí, sí, que pot acabar sent Tarragona World, Costa Daurada World, Salou World, sense que això suposi un menysteniment pel nom i la marca de Barcelona, que és potentíssima, de la que estem molt orgullosos i que ens estira a tots. En Catalunya aquesta marca és molt potent i l'hem d'aprofitar tots. Però és veritat que els territoris tenim dret a situar-nos també amb la notorietat de les nostres marques. Jo crec que BCN World té algunes incògnites, com són la llei que s'ha de portar al Parlament, la transformació urbanística, i s'han de modificar tres coses, bàsicament. Una és la llei del joc, pel que fa sobretot a la fiscalitat. L'altra és la densitat urbanística i el que es pot urbanísticament fer en allà. I l'altre és tot el tema relacionat amb salut, bàsicament, si es pot fumar, no es pot fumar, en quines condicions s'accedeix, menors, no menors. Un cop resoltes, i espero que la resolgui el Parlament, BCN World té pinta de que pot funcionar bé. Probablement no al ritme ni amb la quantitat que s'anunciava inicialment, però sí que el primer resort, el que fa Melià amb el primer casino i el Value Retail, que és la rambla de grans marques, aquesta sembla que està perfectament ja fixada i consolidada.
I el partidari de canviar la llei del tabac, doncs...
No, jo soc partidari de no canviar-la,
no canviar,
que no es fumi.
Que no es fumi. Que
vinguin
no,
aquí...
No, perquè estan plantejant tot a l'inrevés.
La llei és a nivell estatal.
Sí, sí, però qui vingui aquí, que s'adequï a les nostres normes. Ja saben que venen a Catalunya, ja saben que venen a un país europeu, i per tant, si venen a fumar, doncs que se'n vagin a un altre lloc. Em sembla un esperpenta això que està passant a Madrid, no? Adaptar tot i adaptar l'estrangeria i adaptar inclús el codi penal.
Bueno, el fet de que el senyor Adelson ja s'hagués decantat per Madrid, jo crec que en bona part ja ve, perquè aquí de bon principi les coses no se li posaven massa fàcils,
sí, sí,
en
sí,
aquest
sí.
aspecte.
I ens hem d'enorgullir d'això, de tenir clar quin és aquest país i a què juga aquest país. Per tant, des d'aquest punt de vista, perfecte. Jo crec que el saludem, i el saludem positivament, que en el territori, jo crec que com a Catalunya també ens hem de sentir contents, tenint en compte que és un turisme radicalment diferent del que tenim fins ara. Aquí vindran moltes famílies xineses de classes mitges altes, molt altes. En els propers, fins al 2020, ens explicava aquesta gent de BCN World, hi haurà uns 100 milions de xinesos amb una altíssima capacitat adquisitiva que van buscant hotels, luxe i joc. No busquen sol i platja, no busquen altres coses. Hotels, luxe i joc.
4 minuts i acabem el programa. Doncs, Leandro, ràpidament, i Joan, veurem si queda temps. Vinga.
Sí, vostè té dos referents, dos termòmetres de l'economia, no? Que són la petroquímica i el port de Tarragona. En aquest sentit, estan les coses millors que fa un any, pel que li expliquen els empresaris de la petroquímica, del port?
Nosaltres tenim... Tarragona té una situació... Ara no vull fardar aquí, gratuïtament. Tenim una situació relativament privilegiada. Tenim un 11,9% d'atur, la ciutat parlo, un 11,9% d'atur, que és un nivell d'atur alt en relació al que històricament era, però baix en relació a la mitja nacional, no? Em diuen els empresaris que les... Avui tot va de sotregades, no és per el tema del Castro, que les sotregades greus sembla que han passat. De fet, Repsol ja ha anunciat i està posant en marxa una inversió de prop de 90 milions d'euros a les seves instal·lacions, BASF també. El port de Tarragona ja ha ampliat el moll de la química i n'ampliarà un altre properament amb un valor aproximat de 25 milions d'euros. Per tant, estem parlant que les empreses multinacionals i també les del país estan apostant i creuen que, tot i que no hem tocat fons, la perspectiva no és tan dolenta com era fa un any. No veuen encara elements de creixement. Jo li donaré dues dades, com que sóc alcalde i entenc quasi de tot i poc de res. l'eliminació de residus, la quantitat de residus, que és un indicador del consum privat, segueix caient aproximadament en un, entre 4 i 7%. I el consum d'aigua, les dades que tenim del tercer trimestre ja tancades, són que ha caigut un 6,1%. Per tant, encara en consum hi ha un, no una atonia, hi ha un descens encara, no? Per tant, jo brots verds els puc intuir, me'ls puc acabar creient, però no hi són.
Joan, ràpidament.
L'alcaldessa de Madrid ha dit que baixa impostos l'any que ve. L'alcalde de Barcelona, que possiblement congelarà uns quants.
Congela.
Vostè, els ciutadans tarragonins.
Sí, jo he congelat l'IBI i el conjunt d'impostos els pujo un 1,7 de mitjana.
El 2014.
Sí, sí, sí. Em sembla una barbaritat que l'alcaldessa de Madrid digui que baixa impostos, eh?
Pel deute que té, vol dir.
Pel deute que té, clar. Si té gairebé el 30% del deute de totes les administracions locals d'Espanya, em sembla una autèntica barbaritat. Mm. Aquestes són les coses que també indignen els catalans, eh?
Mm. I escolti, l'alcalde Ballesteros, l'any que ve, el 14, no, però el 15 hi ha eleccions municipals.
Sí.
Ja té clar vostè si tornarà a repetir com a candidat del PSC a l'Ajuntament de Tarragona?
Jo...
O això encara s'ho ha de...
No. Jo he dit que estic disponible si percebo que la gent de Tarragona em segueix estimant i si el partit m'ho accepta. També he dit que probablement serà l'última vegada, eh?
L'última vegada, sí.
El 15.
Escolti'm, a vostè no li ha passat mai ser candidat a la primera secretaria del PSC?
No, de veritat, eh? Ja sé que la gent no s'ho creu, eh?
No, però, és que però... costa de creure. Sí, no? I més a més, en aquests moments en què el PSC hi ha una batalla interna, anava a dir dura, no m'atreveixo a dir dura, però sí complicada, que una persona com vostè, amb la projecció que té, amb la imatge que té, no s'ho hagi plantejat mai, amb algú li costa creure-ho.
No, jo vaig donar suport en el passat congrés, que em va tocar presidir a mi, per cert, en el Pere Navarro, i jo sóc coherent, intento ser coherent amb les decisions que prengui. Per tant, per mi el primer secretari és en Pere Navarro. Penso que està en un moment molt complicat i està fent una tasca molt difícil, però que... si voleu, tímidament, però s'estan sortint.
Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, gràcies per compartir aquí dissabte la conversa amb els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès.
I que s'acabin els sismes que hi ha per...
Esperem. De moment, mentre hem estat a la tertúlia, no hem notat cap.
No hi ha cap problema, menys aquí a Barcelona. Gràcies també a Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Salvador Guillermo, Joan Corbera. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau. We'll be right back.